Xerrades, un programa en valencià adreçat a tota mena de públic. Cada setmana tractarem un tema d'actualitat relacionat amb els diferents camps de coneixement i convidarem les persones que hi estiguen directament vinculades. Fem Plèiades.
Elena Fontana.
Débora Escrivà.
Antoni Martínez.
I Elisa Giner. Avui encetem el programa de Plèiades parlant sobre recerca i investigació social. I per parlar-nos del tema, tenim avui amb nosaltres Jordi Giner Montfort i Josep Miquel Bisbal i Sans, socis cofundadors de Lligam Recerca. Benvinguts.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Estem encantats de tenir-vos en el programa.
Moltes gràcies per a tu.
Val. El nostre convidat Jordi naix a Bilbao, País Basc. És llicenciat en Sociologia per la Universitat de València. Ha publicat nombrosos articles sobre la participació política en les eleccions autonòmiques o l'associacionisme de les persones residents al País Valencià. També col·labora en revistes com Mondo Sonoro i Crònica Tribuna d'Opinió de la Vall d'Albaida. Actualment està preparant la memòria d'investigació de doctorat sobre els residents europeus a la Marina Alta. D'altra banda, Josep naix a València, l'Horta. És llicenciat en Ciències Polítiques i de l'Administració per la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha realitzat cursos de doctorat en teoria política i social a la Universitat Pompeu Fabra, on va presentar la tesina al voltant de la participació ciutadana vers la sostenibilitat en l'àmbit local. Ambdós han participat com a becaris en diversos projectes d'investigació sobre temes com ara el fenomen de la immigració, les persones majors i la memòria oral dels valencians, projecte en el qual coincideixen a la Universitat de València. Actualment, formen part d'un grup de 4 investigadors que van decidir emprendre un projecte en comú, Lligam Recerca, la primera cooperativa que es dedica a la investigació social. Val, tot seguit anirem preguntant-vos unes qüestions i que conteste el que vulgui. Bé, a mi m'agradaria que em comentàreu un poc com naix Lligam Recerca.
Bueno, el projecte va néixer l'any 2004. Els quatre socis i sòcies que estem a Lligam Recerca estàvem en aquell moment de becaris, precaris, en el projecte de memòria oral, de memòria oral dels valencians a la Universitat de València, un projecte de la Diputació de València, però que portava a la Universitat de València. I prèviament els quatre havíem estat treballant en els nostres àmbits professionals, no? I ahir va sorgir la idea de, com treballàvem els quatre en el mateix projecte i treballàvem bé en equip, va sorgir la idea de crear una cooperativa d'investigació social i dedicar-nos professionalment i guanyar-nos la vida
d'una manera digna. Quan sabeu, el món del becariat és un poc estrany. Estàvem ahir un poc fora de tot, ni tenia seguretat social ni una seguretat en la feina, i d'aquesta manera el que ens vam, d'alguna manera, ens volíem assegurar era una continuïtat i unes condicions de treball millors que les que teníem, vaja.
I a més els quatre conveníem de diferents disciplines, perquè som una antropòloga, una sociòloga, un sociòleg i un politòleg. Ens complementàvem molt bé, encara que tots veníem de les ciències socials, però cadascú amb un prisma, i ens complementàvem molt bé a l'hora de fer treballs d'investigació social.
Bé, vosaltres afirmeu, llig la frase textualment, som cooperativa perquè implica una responsabilitat social i creiem en aquesta responsabilitat social i en una ètica de fer empresa diferent. Es podíeu explicar aquesta afirmació?
Bé, en el moment que ens vam constituir com a empresa, ens costa molt dir la paraula empresa, però quan ens vam constituir, teníem clar que volíem fer alguna empresa dins l'economia social. Dins l'economia social n'hi ha diverses formes, una d'elles és la cooperativa, una altra és la
societat limitada laboral.
Limitada laboral. I vam estar en contacte amb la gent de la FEVECTA, la Federació Valenciana de Cooperatives de Treball Associat, i ells fan uns cursos preciosos i molt útils per a emprenedors. I allí vam veure la llum i vam decidir que volien ser cooperativa, que la nostra forma era eixa, i ens vam llançar. I bé, és una altra manera de fer empresa. La cooperativa té un aterratge impositiu, que normalment és el primer que entra, no? Perquè tens alguns avantatges fiscals i en teoria tens moltes ajudes per ser jove, i encara que després hem vist que això no és realment així, no? Perquè no hem gaudit de cap d'aquestes ajudes i ens hem tingut que treballar tot el que hem fet. I bé, aquesta és la manera que vam trobar, i és una manera de fer empresa més social, més dirigida a el que seria la societat. Tens un tant per cent dels ingressos els has de dedicar a la formació del teu personal, i és una altra manera de fer.
I també porta lligats uns valors de compromís social també, no? Mm-hmm. Uns valors de solidaritat, de cooperació, no? Vull dir que tots els socis són, la majoria dels socis en les cooperatives són treballadors també, i també les fórmules cooperatives com a economia social també estan més arrelades al territori, a la societat on naixen. Llavors, moltes vegades davant dels processos de globalització i deslocalització, pues són fórmules que ajuden a que l'economia del territori vagi endavant, no? I a part, també quan una cooperativa es desfà, tots els fons de la cooperativa van a parar o al Fons de Cooperatives General o a la Generalitat Valenciana per a Economia Social, dir que són valors que en els que nosaltres ens identificaven a l'hora de triar la nostra empresa.
Sí, ens havia sorprès en una ètica de fer empresa diferent, per això la pregunta, no?
Ens heu comentat com naix aquesta cooperativa i després el per què elegiu aquesta forma de constituir-vos. El que a mi ens agradaria que ens comentàreu és quin és l'objectiu de la investigació social. Quin és l'objectiu?
Bé, la investigació social diríem que té molts objectius.
És molt àmplia.
És molt àmplia. És una cosa molt abstracta també, perquè la investigació social és tot, eres tu. La investigació social eres tu.
Soy jo mateix.
Sí. I bé, el que pot aportar la investigació social és un millor coneixement de la societat, dels processos socials, per exemple, algunes coses que hem treballat, migració o gènere. L'administració està molt interessant saber coses que no arriba a conèixer, no? D'aquesta manera, mitjançant mètodes que si de cas després en parlem, l'administració pot conèixer per a fer unes polítiques més adequades, uns plans d'acció més adequats a allò que tenim a la societat, no? Diríem que seria un poc això.
Identificar els problemes, els obstacles, les necessitats, no? Que és que comptar la societat en general, la ciutadania o grups específics, per a després poder, això que deia Jordi, no? Poder establir i dissenyar i elaborar unes polítiques públiques per a poder implementar i que millore també la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes, no? Sí. Això és l'objecte. Seria més.
Vull dir que en principi, segons el que esteu dient, el vostre client és l'administració, no? Treballeu per a l'administració.
Sí, majoria, sí. Des del principi ha sigut per l'administració, determinades entitats socials, alguns sindicats. Això ha sigut la nostra clientela, diria.
I quins mètodes utilitzeu per a la vostra investigació?
Bé, nosaltres hem utilitzat des de que vam començar, també un poc per la formació que portem darrere, mètodes qualitatius, sobretot entrevistes en profunditat, grups de discussió i un poc més enllà pues, tècniques participatives també. Del que seria, sempre hem intentat involucrar d'alguna manera a la societat civil, a les associacions, perquè pensem que és com un grau que n'hi ha enmig, no? Entre el que seríem estar dalt que veus les coses, no? I la societat. Pues, les associacions són un grau que estan enmig, que tenen una informació molt valuosa i d'alguna manera pues, intenten sempre treballar amb elles. Però seria bàsicament això, les tècniques qualitatives, pues, que és una manera d'afrontar la realitat més, com més directa, no? Que no amb una enquesta, que és quan, pues, per exemple, jo, ma abuela sempre em pregunta què és el que faig, perquè no ho acaba de veure.
No ho entenc,
si m'està sentint, abuela, una salutació. I pues, mon pare molt cordialment li diu, fa estadístiques i coses així. No? I no és del tot mentira, però tampoc és del tot cert. Perquè, pues bé, estadístiques estàs limitant molt el que van a contestar-te, no? Perquè és... Tu fas la pregunta i segons aquesta pregunta estàs contestant de tu mateix. No? I en una entrevista pues, dones més obertura a la cosa, la gent s'expressa més, sempre t'hi sent nous punts de vista que ni t'havies parat a pensar.
I després pots també analitzar què és el que et diu la gent, no? Perquè moltes vegades quan diem les coses darrere hi ha moltes imatges, no? Un univers simbòlic moltes vegades darrere de les nostres paraules, uns valors, uns interessos, una ideologia, no? I a través de les tècniques qualitatives és com es pot veure tot allò, perquè en una enquesta la pregunta i la contestació moltes vegades ja està tancada, no? A no ser que siguin preguntes obertes, no? Però si són preguntes tancades no tens ahí un marge per analitzar tot el que hi ha darrere de la contestació, no? I després això de les tècniques participatives sí que ha sigut un dels nostres segells també de, com a cooperativa d'investigació social, no? Sempre hem volgut que en els projectes els objectes d'estudi passaran a ser subjectes, no? I que participaran en la investigació perquè enriqueix molt el resultats i perquè a més després, allò que dèiem, no? De millorar la qualitat de vida dels ciutadans també estàs aconseguint empoderant els propis subjectes d'estudi que són subjectes, no? A partir d'aquell moment perquè estàs donant-los a través del treball amb ells, estàs creant allí una retroalimentació i una informació que ells reben i que després poden també utilitzar.
Es donaríeu l'oportunitat, en certa manera, d'adreçar-se a l'administració, que en definitiva és el client dels vostres estudis.
Exacte.
No? A través Però per a vosaltres també és més treball, no? El treballar d'aquesta manera, que no amb un mètode quantitatiu més senzill, no?
És molt més treballós tot.
Resposta sí, no? Imagina't
una enquesta com a molt pots estar, es considera, pues, a partir dels 20 minuts d'enquesta ja és molt. Imagina que estàs al telèfon 20 minuts, ja se te fa l'orella, se te unfla i tot. En 20 minuts nosaltres no tenim ni per a començar. Nosaltres necessitem a partir d'una hora.
Tu saps que hi ha uns aparells que no cal posar-se el telèfon a l'orella?
Sí.
Si has de parlar molt.
El que passa és que, clar, el ser emprenedors i ser nosaltres els nostres caps, que és un altre avantatge que tenim, pues, el tema innovació portem tot el bé que el podem, no? Però aquestes coses tan cares, pues...
Al principi costa molt de
començar. En un futur, però. Tindré en compte. Val, jo, llegint per ahir en el currículum que m'havíeu passat, vaig veure que la primera faena que vau facturar, diguem-ne, estava relacionada amb temes socioculturals, com ara la recerca documental per a projectes museològics. Ens podríeu explicar la col·laboració que vau tenir en el projecte del Museu de la Festa del Coll?
En el projecte del Museu de la Festa del Coll hi havia diferents sales i una de les sales hi havia uns
Hi hauran, hi hauran.
Hi hauran, no? Hi hauran, però hi hauran com uns documentals, uns interactius.
Sí, uns audiovisuals.
Uns audiovisuals interactius. Llavors, en estos audiovisuals interactius s'explicava la festa des de la visió dels artistes. Que...
Des d'alcoians, vaja. Del mateix que ix a desfilar... però no només és que hi hagin a desfilar, sinó pues, allí en Alcoi n'hi ha una gent que són els mirons, es diuen allí els mirons, i són els que estan allí mirant-ho. I, pues,
tres o quatre hores, perquè... Sí,
i agarrant, has d'agarrar el lloc abans, perquè si no no tens per sentar-te. I,
sí, sí.
I no només això, sinó que també pues, la gent que prepara el menjar, o el vam anar a veure el senyor que fa el burret, que ells veu molt de burret, tot allò.
Allà hi duen pisplai, no?
Pisplai, sí, hi ha moltes varietats d'això.
No, expliqueu-ho per als oients que no sàpiguen què és exactament això.
Bueno,
el
burret és un licor de cafè. Més líquid que el que seria el licor de cafè que podeu comprar normalment per ahí. És un licor de cafè genuïnament alcoià, que diuen que es va inventar al segle XIX per les fàbriques d'allí, si n'estaven els treballadors més despets i treballaven més. Un poc un origen explotador. Però s'ha utilitzat per a la festa. I entre les varietats que n'hi ha per a fer, pues, en refresc de cola o en llima granissada i...
Que seria una mentida, no?
Una mentida. I, però no intenteu fer això en el licor este més dens, que és tipus crema catalana, perquè si no, allò faran una pasta que no es podrà veure. Ha de
ja
ser
veiem
burret.
Que feu recerca documental d'altres qüestions.
Important.
Observacions.
Sí.
Este va ser... M'ha quedat l'atenció una cosa que has dit que crec que sociològicament és interessant interpretar-ho, no? O antropològicament, no? Una cosa que s'inventa per explotar els treballadors i els valencians al final ho acaben aplicant per a la festa, no?
Sí.
Feia tela, no?, per investigar.
És així. Sí, i este projecte va ser molt, molt, molt interessant. Este va ser un projecte que no era per a l'administració, per exemple. Al final serà un... en origen és de l'associació de Sant Jordi, d'Alcoi. I bé, ahí estem nosaltres pues, per una empresa privada. I va ser molt interessant per això, perquè veus com sentia la gent, com sentia la festa, no? El poble, com sentia la festa, i és brutal. L'Alcoi, la festa, ho és tot. I inclús mos contaven, vam entrevistar experts també en la festa de morts i cristians, i mos contaven com durant la guerra vam parar de fer els morts i cristians, perquè clar, allò dels morts i cristians a la República no estava molt clar, i van passar a fer falles, per unes falles com en carrosses, un món. Buller Alcoi és que és part de la gent. Este projecte va ser molt interessant. Encara que he de dir que no va ser el primer que vam fer, va ser el primer que vam facturar, això sí. El primer que vam fer va ser sobre salut laboral per a un sindicat. Sí, salut laboral.
Sí, estàs, Jordi, dient ara de la salut, no? Vosaltres us haveu especialitzat en el tema de la salut i la relació d'aquesta amb el gènere, no? Sobre el qual he realitzat nombrosos treballs, com per exemple el butlletí l'informe de salut i gènere de l'any 2005. Es podríeu explicar en què consisteix aquests treballs?
El butlletí en el Ministeri de Sanitat i Consum de la Direcció General de Qualitat penja un observatori de salut de les dones que va néixer també com nosaltres a l'any 2004 i des de l'inici sí que hem estat treballant amb ells, amb aquest observatori, fent treballs per a ells d'investigació i sobretot tallers participatius. Llavors és un observatori que analitza la salut de les dones, però la salut de la ciutadania en general des d'una perspectiva de gènere. Llavors sí que vam realitzar el primer butlletí que havia d'eixir de l'Observatori de Salut de les Dones, i ens van demanar que el tema fora d'embaràs, part i postpart. Vam organitzar unes jornades de consulta i de participació amb societat civil, amb organitzacions de dones que treballaren sobre el tema. I va estar un treball molt interessant, que al final es publicarà de manera electrònica en la pàgina web. I després un dels objectius de l'observatori és publicar també anualment l'informe de salut i gènere. I a nosaltres ens van encarregar també que farem el del 2005, on s'han analitzat tots els condicionants socials, els factors socials i sanitaris que provoquen que les dones tinguin un pitjor estat de salut respecte als homes.
I això per què?
N'hi ha molts factors que ho expliquen, però en general sí, les dones presenten pitjor salut que els homes. I és una constant, a totes les edats, i com més majors, pitjor. Que perquè podríem dir que les dones tenen una major esperança de vida, moriran més tard que nosaltres, per una mitjana de 6 anys, crec que són, però aquesta major esperança de vida després es tradueix en pitjor, en una pitjor salut, més presència d'enfermetats cròniques. Nosaltres morim abans, però morim quasi
millor.
Que...
en estat físic millor.
I després n'hi ha molts factors que actuen sobre aquesta pitjor salut, no? Inclús factors propis de l'atenció sanitària, diríem, perquè en alguns estudis s'ha pogut comprovar que davant d'un mateixos símptomes s'actua diferent en dones que en homes. I això, per exemple, és un cas molt, molt conegut, el de la isquèmia coronària, els atacs al cor i tot això. I bé, són dos coses molt, molt diferents, el que seria el butlletí i el que seria l'informe. El butlletí el vam elaborar amb la participació de la societat civil i, per tant, a la societat civil li deguem esta feina, no? I l'informe de salut i gènere va ser una altra manera de treballar, més centrar pues, en la investigació pues, tant bibliogràfica com de fonts secundàries. I són dues coses diferents, però que, en fi, esperem que servisquen per a millorar la qualitat de la salut de les dones també.
Això, on podríem consultar-ho si tinguérem interès?
Això segurament està disponible, no crec que molt tard, en la pàgina del Ministeri de Salut i de Sanitat i Consum, que és la www.msc.es. I ahí imagina que estarà l'enllaç per a l'Observatori. Al ser un ens tan jove, no té encara, perquè és un poc la estructura anquilosada, no, dels ministeris, que quan no ho coneixes, però de sobte veus el Ministeri de Sanitat, a més, és un edifici en vertical, molt, molt alt, que són 16 pisos,
16 pisos, 16.
I 16 pisos d'oficines i de gent treballant allí. I clar, fer una pàgina web dins de la pàgina web del Ministeri, allò és un mareig.
Molta burocràcia, no?
Sí, massa, massa.
Vale, esteu comentant-nos les vostres línies d'investigació. Fins ara heu parlat sobre la que vau fer per al COI, després ara la salut, que no és, és molt important, i sobretot el que acabo de dir, la veritat és que és bastant, bastant interessant. Però també no ens podem deixar altres línies que heu fet, com és la referida als mitjans de comunicació. Aleshores, també mirant el currículum i això, vam veure que havíeu investigat per a la Universitat de València l'audiència de TV3 al País Valencià. Ens podíeu comentar un poc les conclusions d'aquesta investigació, com van ser, que també és important?
Bé, va ser una investigació de diríem, de curt abast, no? Molt, molt centrada en una comarca en especial, i era per veure un poc quina importància o què en pensava la gent de TV3 al País Valencià, que, com tots sabeu, és una cadena autonòmica que s'emet a Catalunya, però que, pues, gràcies a la iniciativa privada, diríem, es pot veure en quasi tot el País Valencià, des del sud al nord, en uns puestos millor, uns altres pitjor. I la qüestió era què en pensava la gent d'això, no? I veure un poc l'actitud i les opinions que presentaven. I vam fer això, una tècnica que són els grups de discussió.
Sí, que ho comentàvem abans.
Sí, vam organitzar diferents grups de discussió a la Ribera, concretament, i als quals van assistir. Pues, el grup de discussió solen ser entre unes 8 persones, sol dir-se entre 5 i 11. 8 és el número màgic. I es llança un tema i se'ls deixa expressar-se, no? Se va dirigint un poc la conversa. No seria tan dirigit com aquesta entrevista, per exemple, seria més, encara que ja ens estem sentint molt, molt relaxats. I bé, la qüestió és que la gent que va vindre al grup, pues, realment sí que seguia TV3, no? Sobretot determinats programes. Hi ha alguns programes que són la referència, i entre ells el Temps. No sé si heu vist alguna volta, però el Temps de TV3 és preciós, vull dir, em dona gust.
I a més ho encerta.
A més ho encerta. Unes voltes més que altres.
Has de pensar que... Doncs ens envies la crítica.
Però no sé, jo l'altre dia em vaig parar. No, em vaig
has,
parar
de pensar, a... has de pensar que saps a la Ribera, jo sóc de la Ribera i el Temps és molt important. Si plou, no plou o...
Jo l'altre dia em vaig parar, estava veient TV3 i vaig veure el Temps, no? I dic... Bueno, a part de tot el que, de tots els factors dels mapes que hi ha i tot, dura 5 minuts el temps. Et posen les fotos, incentiva la participació de la gent, que envia fotos, que envia... O sigui, si algú té una estació meteorològica a casa, l'aprofiten. Les càmeres, que tenen una càmera, a Benicàssim, senyors. I res, l'altre dia vaig posar Canal 9 i dic, a veure quant dura el temps de Canal 9. Un minut 20. Un minut 20, eh? No sé. El temps era un dels referents. Després n'hi havia algunes sèries, no? També.
Jo li pregunto a mon pare el temps que farà. Ho encerta.
I l'encerta també. Pues també està bé. Que el contracte no és de l'horatge de Canal 9.
Però serà perquè ton pare ho ha vist a TV3.
No. Està molt informat de l'horatge, sí, perquè el mira 7 o 8 voltes al dia, però...
7 o 8.
Però no, ho sol encertar. Ell sap observar els núvols i si ve el vent per ací, per allà, i ho encerta.
El que sí que és interessant d'aquella investigació de l'audiència és que hi havia una pregunta que se'ls va formular, i és que si des d'un programa de Canal 9 s'haguera de convidar a un personatge de Catalunya, ¿vale?, se'ls va preguntar en... Em sembla que va ser en un grup de discussió que es va fer també amb estudiants.
Sí, en la Universitat de València. Sí, va ser un dels grups que es va fer a la Universitat de València amb gent de la Ribera.
I sí que contestaven, ràpidament contestaren dos o tres personatges, d'acord? Però quan se'ls preguntava quin personatge de la societat valenciana enviarien a un programa de TV3, ja no estava tan clar els referents, no?
No, i a més eren referents molt clàssics, no? Pepe Sancho, no sé si... No sé qui més van dir.
Núria Roca.
Núria Roca i Albelda. Crec que eren els tres. No, i allà es van parar un poc. I els responsables de la investigació, que estan just així d'enfront de l'estudi, Rafa Chambó i Manuel Rodríguez, es van quedar molt parats, no? De dir, que no tenim més valencians, i la veritat és això. Pares a pensar i dius... Canal 9 no explota el personatge valencià, sinó que importa el personatge espanyol, diríem, per aprofitar-lo així, que si portem, jo què sé, pues el famoseo este que n'hi ha a nivell nacional, no? Però no tenim ese famoseo que, per exemple, permet a TV3 fer un 6 a traïció cada setmana amb personatges famosos catalans. Sí, clar. Que faríem. Núria Roca, Pepe Sancho i Albert, les pobres d'ahir.
No, si podíem fer dos a traïció.
Dos a traïció.
Una vegada cada 3 mesos.
Sí. Un poc això, sí. I després n'hi havia una altra conclusió de l'estudi que també pareixia interessant, no? Que era un poc, encara que molt difícil d'aplicar, perquè, clar, la TV3 és una televisió autonòmica catalana i no té ni cap obligació ni de clavar... Vaja, que sentien poc representats, però clar, és que és una televisió autonòmica catalana. Però sí que veiem, pues, un poc, encara que és significatiu, perquè la TV3 jo crec que també té idea de que es centra massa en el cas barceloní, no? Ah. Diríem. I ara, a més, ara, mira, tenen el presentador este que és de Lleida, crec, i fa un lleidatà molt bonic. Sí, sí.
Els de Lleida sempre es queixen perquè diuen que es discriminen.
Sí. Pues ara n'hi ha un presentador, crec que és el de la nit, no sé quin és. Bueno, que està molt bé perquè hi han incorporat els de Lleida, jo crec que ja ho saben els de la TV3, això. Per això han fet aquesta incorporació ahí.
Bé, una altra línia en la qual heu estat investigant, que és una qüestió tan important, tan interessant per a totes les societats occidentals i concretament per a la societat europea i concretament per a la societat valenciana, com és la qüestió dels processos migratoris, no? La migració. Podeu comentar-nos quins resultats heu tingut o quins treballs heu realitzat en aquesta línia?
A veure, en aquesta línia hem fet dos treballs que se'm vinguin ara al cap, sobretot, que un era dirigit a la participació, bueno, tres i mig. Una era la participació, diríem, de participació social de les persones migrades. Nosaltres preferim dir migrades, per una qüestió de, ja sé que no, potser no és totalment correcte, però de transgredir un poc el llenguatge, perquè allò d'immigrants són els que venen, emigrants són els que se'n van, però sempre queda un poc així, com que algun dia se n'aniran, no? Immigrants, immigrant...
Com un procés, no?
I com nosaltres no ho vegem tan clar, pues preferim dir migrades. Ja, en el moment que decidisquen si se'n volen anar o no, pues ja s'aniran, o no.
El que ve així no se'n va.
Ah, sí. La veritat és que estem molt bé, sí. Esta primera investigació va ser sobre la participació social en la societat valenciana, diríem com una mena d'indicador del que seria la inserció que hem fet, no? I també vam tornar a treballar així amb associacions d'immigrants, amb associacions d'acollida, i era una investigació que venia també de la universitat.
Però era així a la ciutat de València?
Sí, sí, bàsicament sí. Uh-huh. I aquesta va ser la primera, després hem estat en una investigació molt bonica sobre les necessitats d'atenció sanitària, és una volta mirar el tema de la salut, uh-huh. En la població migrada, les mares.
Materna infantil.
Sí, mares i fills i filles migrades, no, diríem. I ha sigut una investigació molt xula perquè ens ha permès veure pues, que la sanitat, tot i estar oberta a tota la gent, com sabeu, gràcies a les lleis, pues, permeten que inclús la gent que no té papers pugui anar al metge. Uh-huh. Però això no és tan bonic, vull dir, van al metge però en més condicions, pues, moltes voltes sense targeta, es presenten com uns compromís de pagament que aquesta gent no pot afrontar i segurament molts de nosaltres tampoc podríem afrontar. I, bé,
però què vols dir, que tenen un tracte discriminatori per part de...?
Pues en alguns casos hem vist que sí, és així de trist. I és així.
No, i també te'n plantejava moltes voltes, veies com pues, les diferents cultures afrontaven el tema de la salut i quins obstacles diferents tenien, perquè moltes voltes parlem de migrats i migrades així, en sentit general i no cadascun dels grups i tenen les seues problemàtiques d'accés, les seues barreres, no? Que moltes voltes comparteixen amb nosaltres mateixa, no? Vull dir que potser... Una migrada te comentava que el metge és que no tenia temps per atendre-la i per tractar-la bé i no sé què. I deies, això també ens passa a nosaltres, no? El tema de que van... Però altres vegades també altres cultures, potser l'àrab, te plantejaven també des del seu punt de vista pues, el tema del mocador i del vestimenta, que també és molt important, no? I que moltes vegades el sistema sanitari o el sistema polític o els sistemes en general no recullen aquesta diversitat de...
Inclús en gent que a priori penses que estaria pues, més inserida en la societat, no? La gent llatinoamericana, que penses, pues, en teoria no tenen per què tindre ninguna dificultat, perquè si parlen castellà i el metge ho entén perfectament, però són diferències de costum. Venen amb uns costums del seu país... I pues, costa, quan venen a ser el metge i veuen, pues, jo què sé, que el seu fill està malalt. Clar, les dones se ho deixen tot pel seu fill i quan veuen que no se'ls atén, o com allà, o ningú els explica que les pràctiques que es fan allà no són les mateixes que es fan així, però viuen en un conflicte intern que ho passen molt mal. Mm-hmm. I un exemple d'això és la desparasitació. Jo no sabia el que era. Ens en van dir allò, desparasitació dels xiquets, eh? I és un procés pues, molt, molt fort que els apliquen als xiquets pues, pels paràsits intestinals. Mm-hmm. I així això no es fa, fa molts anys que no es fa. I és una tècnica que es va abandonar perquè és molt forta i es costa veure això. Igual que en algunes tècniques d'anticoncepció, que allà al seu país és més habitual l'indicció, que diuen... I així pues, no és tan normal, no?
Jo consideraven com una mancança del sistema sanitari. Clar. Envers l'atenció, les prestacions que oferien, no? Mm-hmm. I de vegades pues, te sorprenia... Moltes vegades de les investigacions traus molta informació perquè que veus realment el que està fent. A més que de vegades també te trobes en l'altra cara de la moneda, no? I que tenim un sistema sanitari o altres molt intervencionista... excessivament medicalitzat, no? I a vegades això a altres cultures ho prenen com un atac als seus...
A mi el que sí que em van comentar és d'una dona musulmana que va anar, estava a punt de parir, no? I com era ginecòleg, no volia parir. Volia que li buscaren una ginecòloga. L'home no volia.
És que en això estem des del parc, per exemple, amb tot el treball que vam fer participat en la línia de... en el butlletí, que anava sobre embaràs, part i postpart, sí que ens trobàvem amb una situació en què moltes associacions de dones plantejaven que el part estava excessivament medicalitzat, no? Que, a més, quan una dona arriba que està parint, perd una miqueta el control sobre el seu cos i sobre les seues decisions, no? Hi ha uns protocols que, a més, moltes vegades no estan conformes amb unes recomanacions que té uns principis de l'Organització Mundial de la Salut en atenció al part. Llavors, ja te col·loquen allí, perds el control sobre la teva persona, no? I això els passa a les dones autòctones i més encara a les musulmanes, no? Perquè moltes vegades estan en una habitació per allà on passen 40.000 estudiants, sí, en pràctiques, sí, no? Que han, sí, de practicar també, però moltes vegades... Sí. Pues, també... Això n'hi ha un vídeo de l'Aiciar Boyaín.
Sí, en una associació, que és el Partos Nuestro. Està penjat en internet, el partosnuestro.org. És un vídeo molt xulo que va fer l'Aiciar per a esta gent i és un home parint.
Lluís.
Una simulació d'un home parint.
Lluís Tosar, no?
Sí, és el de Black Forest.
El de Lluís Tosar. Sí. I és molt interessant aquest vídeo, perquè com a home mai te planteges com es pot trobar una dona, però quan veus una imatge d'home, dius, però com? I per què tinc que estar jo...
Toca la fibra.
Sí, en els peus ahí en alt, i quan la posició més còmoda per a les dones per a parir és sentades o...
Sí.
Exacte. Per una simple comoditat del metge, no?
I un poc la recuperació d'esta... tornant un poc al tema de les dones migrades. La recuperació d'estos drets, pues, mos contaven que alguns entrevistats que aquestes dones, pues, criden molt quan parixen, no? I així ja no ens en recordem de cridar, no? Quan aquestes coses no les podem fer, no tinc que cridar perquè si no crida l'atenció. I aquestes dones, inclús moltes dones, no sé si era en el cas d'algunes dones d'Europa de l'Est, que no sé d'on eren. El cas és que com que tenien après que havien de cridar, no?
Ah, sí.
I cridaven perquè havien de cridar, no perquè fera mal, sinó perquè havien de cridar perquè estaven parint. Era molt graciós.
Una qüestió de decòrum, no?
Sí, sí.
El moment adequat.
Home, jo us puc assegurar que fa mal.
Fa mal.
Bé, a mi m'ha sorprès un poc la participació en els projectes d'investigació de la memòria oral dels valencians. Com es pot recopilar aquesta memòria?
Bueno, aquesta memòria és el projecte en el que nosaltres treballarem se recopila a través d'històries de vida, que són unes entrevistes... En principi és... No és només una entrevista, sinó que en principi una història de vida moltes voltes es fa una segona entrevista, una tercera, però nosaltres fèiem una entrevista només. El projecte este es va dissenyar en el que hi havia una entrevista per poble al País Valencià i després, demogràficament, aquells pobles o ciutats que foren més grans se'ls assignava una entrevista d'una entrevistada més. Llavors se'ls preguntava per la seva vida, per entendre els processos de canvi que havien viscut aquesta gent, no? Perquè s'entrevistava a persones nascudes abans del 33, del 1933, perquè són l'última generació, en principi, en la que el coneixement es transmet de manera oral. A partir d'aquell moment ja arriba la televisió, arriben l'escolarització obligatòria...
I com es fa la tria de la persona entrevistada?
Hi ha una persona que capta... D'acord, hi ha uns criteris, per exemple, les entrevistes se feien per comarques, s'agarrava una comarca, llavors es triava la meitat dones, la meitat homes. En la majoria de comarques no hi havia un tema concret, vale? Llavors era la meitat homes, la meitat dones i persones que no foren, que foren anònimes, que no foren ni que hagueren sigut un alcalde, ni que hagueren estat abans entrevistades, però moltes vegades ja tenen el discurs fet, no?
I anar a Canal 9 allà a explotar-los.
Clar, clar.
I tu el que vols és destriar la seva vida, vale? Anar traient la seva vida a poc a poc, sense que ells tinguin i elles tinguin el discurs fet, sinó que te'l vagin contant conforme ells han viscut la seva vida, no? Són unes entrevistes molt guapes, molt interessants.
A més, no, moltes voltes, bueno, sí que tens un guió previ de preguntes que pots fer, no? Però no saps mai per on vas a acabar, perquè no saps mai, saps més o menys alguns aspectes de la vida de la persona que vas a entrevistar, però moltes vegades pues, o no ho saps tot o de repent se li ve al cap alguna cosa molt interessant i pues, vas per ahí, no? Vas traient i treus unes coses molt xules. Quan un dels temes que vam fer bueno, això, a Morella vam estar també entrevistant i allò era preciós, va anar pels pobles per allí en aquesta gent ja veus de l'any 33.
I com es presenteu vosaltres? O sigui,
A més, no en dir res d'això, però aquestes entrevistes es graven amb una càmera.
Ah, sí?
Una càmera de vídeo.
I no es fan nerviosos ni...
Al principi un poc és com nosaltres, no? Al principi estem així, no? després ja es relaxen, sí.
Però, o sigui, quan aneu allí, dieu, esta és la persona que hem d'entrevistar, i no, com es presenteu, com ho feu?
Normalment contactem abans amb ella i pactem un dia de que li vinga bé i ens presentem allí, doncs això, en la càmera en ristre, bon dia, i li expliquem un poc allò que és, de què es tracta, per a què és aquesta entrevista, no són ninguna televisió, perquè el primer que pregunten és, però això quina tele ho va? No, mira, això no és ninguna tele, això estarà en un museu, de fet està en un museu, que és el futur, si algun dia arriba, museu
de la
memòria oral dels valencians, en el qual n'hi ha, doncs, en aquests moments n'hi haurà 150 o 200 entrevistes ja en vídeo. I que algun dia, doncs, no sé, els investigadors, antropòlegs, sociòlegs o qui sigui que li interessi, doncs, podran anar allí a consultar allò.
L'objectiu és fer un arxiu de la memòria oral valenciana també, perquè el dia de demà els investigadors i investigadores, quan vulguin conèixer algun tema, per exemple, jo que, pues, a millor es fa, després es transcriuen les entrevistes i es fa tot un buidatge de les entrevistes.
Una transcripció literal, diríem, que a més pues, és útil també per als filòlegs, és útil, té mil utilitats aquest projecte.
I es fa un buidatge i es codifica tot, d'acord? I el dia de demà les investigadores i investigadors podran introduir, per exemple, els que vulguin saber sobre embaràs, introduir la paraula embaràs i es trauran tots els trossos d'entrevista a una parella la paraula embaràs. O sigui, que és també un instrument metodològic d'investigació molt interessant.
No? És un projecte que, de veritat, és una cosa...
Molt guapa.
Sí, en aquesta musiqueta de fons, a més.
Realment sembla una idea estupenda, no? El poder conservar la memòria de que si no s'estaria perdent, no? Contínuament, a mesura que van morint aquestes generacions. Jo crec que és una iniciativa fantàstica.
Jo me recordo que en l'Horta entrevistarem...
És que estaríem dies parlant d'això, eh?
Sí, entrevistarem... Me faig ràpid. Entrevistarem en una alqueria de l'Horta, de Campanar. Entrevistarem a un home que ens explicava que la nit de Sant Joan es reunien en una figuera concreta que n'hi havia en l'Horta de Campanar, i entre un home que es deia Pere i un altre home que es deia Joan, cada un es posava una banda de la figuera, passaven els xiquets per allí per a curar-los no sé quina malaltia o no sé quina cosa per l'estil.
Ai,
no?
Clar, de Sant Pere a Sant Joan, clar.
I eren, són mites, per això l'home encara ho havia viscut, no? Vull dir, igual que l'home que ens explicava que la canya s'havia de tallar en la primera lluna o en la segona lluna creixent de giner perquè les canyes són més dures, o plantar les cebes, diria que les cebes s'havien de plantar en no sé quina lluna, i jo li preguntava a l'home, dic, però vostè ho creu això? I ell deia, jo no, dic, però vostè les ha plantat les cebes en una lluna que no siga eixa? I diu, no, jo dic, ah, no se ho creu, però no les ha plantat tampoc en una lluna diferent, no? Diu, no, vull dir que... Però jo
també contava uns fesols concrets que són de l'Horta Gandia i havien de fer en no sé quina lluna. I com una vegada no ho feren, es van semar tots.
Però això en el calendari de brillants explica totes aquestes coses. Però sempre s'han regit molt per la lluna i el sol, clar, això és cert.
El calendari de brillants ho explica per escrit, no? Sí. En aquest cas tenim la possibilitat de veure els protagonistes, perquè ho han viscut, i són els últims que ho hauran vist, perquè nosaltres deixar de Sant Pere i Sant Joan no hem vist res, i la lluna, pues ja veus que Josep està dient no sé quina lluna, jo tampoc ho sé. I pues sí, si tens el calendari davant ho veus, però si no, aquestes coses...
Sí, a més jo penso que la recopilació de la saviesa popular, no? Que
aquest està treball està tancat, no? Ja? Està tancat, el treball?
No, este treball, per a nosaltres sí, però este treball segueix en la Diputació de València, en l'edifici de la Beneficència, allà estan treballant encara en això. Ai, nosaltres hem col·laborat en este projecte, diríem.
Ah, és que jo us proporcionaria un entrevistat que té molta informació de totes aquestes coses.
Sí, no, d'això, a més, n'hi ha molta gent que està treballant sobre aquestes coses. Molt, igual el Joan Josep Ibars del calendari com el Mil.
Bé, Jordi i Josep, sabeu parlar de molts projectes que haveu realitzat, però es podíeu fer una valoració de tots aquests projectes que haveu portat endavant?
Bé, jo crec que una valoració és una valoració positiva. Jo estic molt content d'haver treballat amb aquests companys tan fantàstics, en Josep i Aranxa i Raquel, que no estan així, són la part femenina de Lligam, i no per això la més visible. Vull dir, Aranxa i Raquel són les dues companyes que, si ens esteu escoltant, una salutació. I és una valoració positiva. Jo crec que hem fet un salt qualitatiu des de, mai millor dit, des de que vam començar fins ara, i estem molt contents.
Perquè a més aprens moltíssim amb el teu treball, amb totes les investigacions, en cada investigació aprens, no? Nosaltres abans de Salut de les Dones teníem una idea, però poca idea, no? Però de cada investigació aprens moltíssim de cadascun dels temes. I a més hem tingut l'oportunitat, jo penso, de treballar temes interessants, no? Com la salut i la migració, la salut i el gènere, que a més jo penso que ens fan també... Aquest aprenentatge ens fa millors com a ciutadans i ciutadanes, no? En el nostre dia a dia, perquè després d'allò que vas coneixent vas aplicant-ho a la teva vida quotidiana, a la teva família, als teus amics i les teves amigues, no?
I una altra cosa és que dins del procés els processos de participació que hem obert, no? Moltes voltes hem participat gent experta en alguns temes, per exemple en salut i gènere, segur molt, molt curiós que pues, primer llitges les coses, no? Llitges articles, llibres, i després fas una convocatòria d'aquesta i convides la gent que has llegit i els veus allí, vull dir, els veus la cara. No sé, mare, o sigui, si este home l'acaba de llegir jo ara i està així parlant-me, això impressiona un poc. Això, i que t'impliques tant en aquests temes que al final fa por i tot. I si m'ha implicat que vas així un poc, no?
No, i sobretot també el treball participat amb la societat civil ha estat molt interessant, perquè moltes vegades també les pròpies associacions en les que hem treballat a millor ens han enviat un correu de lo contentes que s'havien quedat o de lo que per a lo que els havia servit a elles també aquella investigació, no? Que els havia ajudat i també havia sigut un procés d'aprenentatge. I això, no sé, fa pensar que almenys amb el teu treball del dia a dia pots aconseguir més coses, no? I millorar la societat, no?
I actualment teniu algun projecte en marxa?
A veure, actualment estem treballant aspectes sobre participació ciutadana per a un ajuntament. Seguim en l'administració. Un projecte sobre salut laboral i immigració, novament. Hem ajuntat els dos temes clau. I
salut sexual i reproductiva, en el món universitari, bueno, recursos d'informació de salut sexual i reproductiva en les universitats valencianes.
Algun dia estarem per així pel Politècnic. Rebeu-nos bé, estudiants del Politècnic.
A nosaltres no ens entrevisteu d'això.
Després també de interrupció voluntària de l'embaràs,
sí.
De sexualitat dels adolescents, estem portant ara una entrevista, una investigació també.
I no sé si ens queda alguna cosa.
I possiblement en el futur farem alguna cosa de salut sexual i reproductiva en general amb les dones, diferents aspectes. No?
Aquests serien els temes que tenim ara en dansa.
Val, Josep, Jordi, us agraïm la vostra participació.
Tenim una pàgina web, si voleu consultar, que és...
Que algun dia l'actualitzaré.
Quina, la de Lligam Recerca?
Sí.
D'on et penses que entre la informació?
Pots dir-la...
www.lligamrecerca.com.
I això del lligam i la recerca és allò, el lligam del vincle i la recerca és la investigació. Sempre ens ho no pregunten, sobretot quan eixin de si, si alguna volta estem...
Quan anem cap a la meseta, o... els costa molt d'entendre això de lligam i recerca.
I el fer de ser cooperativa porta això, és com una SL, porta una SL, nosaltres portem un coop de cooperativa,
valenciana,
un puntet i una V i un puntet. I això tampoc, no ho acaben de...
No quadra.
Quan no és una forma jurídica massa habitual, no ho acaben de veure. Com és això?
I per tant, fent també un poc de pedagogia, no?, en aquest tema. En el tema del valencià, en el tema del cooperativisme.
Molt bé.
Molt bé, moltes gràcies per haver vingut.
Gràcies a vosaltres.
I com que la cooperació, l'intercanvi, la transparència i el compromís són els valors que defenen els nostres convidats, nosaltres els dediquem Història d'un amor, interpretada pel rocker ultraminimalista Pascal Comelade.
UPB Ràdio, 102.5.
I després d'escoltar Història d'un amor del trilingüe vocacional Pascal Comelade, donem pas a l'apartat de Millorem el llenguatge.
Aquesta setmana dedicarem l'apartat a una paraula que forma part del vocabulari de l'estiu. Escoltem les frases següents.
La previsió de l'oratge ha anunciat dies de molta xafogor per al cap de setmana. No ens avillits a eixir de casa perquè fa un temps molt xafogós. Com que l'aire condicionat s'ha variat, estem patint una xafogor insuportable al despatx.
És possible que ja intuïu quin és el significat d'aquesta paraula. Però abans us comentem que tant el mot xafogor com l'adjectiu xafogós, xafogosa, deriven del llatí ofocare, que significa ofegar, combinat amb el prefix ex. També podria establir-se una relació directa amb la forma ex ofocatio, ex ofocationis, que hauria donat una terminació a o, simplificada en o. A més, s'hi hauria afegit una r per influx del sufix or, el qual forma noms abstractes. En les frases que hem escoltat abans, el substantiu xafogor significa calor sufocant que se sent en un ambient molt calent i encalmat. I l'adjectiu xafogós, xafogosa, es refereix al temps o l'atmosfera en què se sent xafogor. Caldria afegir-hi que hi ha zones de parlants que usen la paraula basca, que és d'origen cèltic, per referir-se a aquest mateix significat. I finalment afegim un refrany més al nostre recull. Avui guarda relació amb les activitats de la parla. Escoltem-lo.
En boca cerrada no entran mosques.
Doncs bé, ja sé que em toca acabar, però escoltem abans com es diu això en valencià.
Boca muda mai no és batuda.
Aquest refrany aconsella que anem en compte de no parlar massa.
I ara escoltem Habanera, una cançó típica de les comarques del sud.
Si voleu vindre,
UPB Ràdio, 102.5.
I després d'haver escoltat Habanera, interpretada per Maria del Mar Bonet i Miquel Gil, donem pas a l'apartat de Preguntantes va Roma.
La pregunta d'aquesta setmana tracta d'esdeveniments festius, ja que avui hem parlat d'investigació social. Us llegim a continuació un fragment extret del llibre València, guia particular de l'escriptor Joan Mira, abans de formular-vos la pregunta d'aquesta setmana.
Ara, però, suposem que encara és de dia, que no plou ni fa molta calor, i que, des dels vivers, continuem caminant per la vora esquerra del riu, que és el passeig de l'Albereda. És la cosa més clàssica que hi ha a València en matèria de passeig, l'únic que va ser originalment pensat per a passejar, i que podria fer encara molt dignament aquest paper si no estiguera sempre ple de cotxes, aparcats o circulant. A finals del segle XVII, ací hi havia ja un prat o esplanada, on els senyors venien a passejar a cavall fora dels murs. L'aspecte actual ve de principis del segle XVIII, quan es van construir les torres de guarda, quadrades i amb escuts, que hi ha entre els arbres a banda i banda d'on comença el gran aparcament. L'any 1813, els francesos hi van aplicar el seu gust per la plantació d'arbres, i després, avançat el segle, les famílies de la burgesia local hi venien a passejar en tartana coberta. Quan es va acabar la pràctica del passeig a cavall, en carrossa o en tartana, l'Albereda va ser l'espai on instal·laven les atraccions i els pavellons de la Fira de Juliol, on feien la batalla de flors voltant el passeig, i on paraven també la Fira de Nadal. Ara, per no destorbar l'imperi dels cotxes entre els grans arbres romàntics, la fira la instal·len dins dels jardins dels vivers.
La pregunta d'aquesta setmana és: des de l'any 1871 es realitza la Fira de Juliol a la ciutat de València, però quin és l'origen d'aquesta celebració? Repetim, des de l'any 1871 es realitza la Fira del Juliol a la ciutat de València, però quin és l'origen d'aquesta celebració? Recordeu que es fa un sorteig entre les persones que hagin encertat la resposta i el nom de la persona guanyadora es donarà a conèixer en el programa següent. La resposta l'heu d'enviar a l'adreça electrònica del Centre d'Autoaprenentatge de Valencià, cap-vera@upvnet.upv.es. La repetim, cap-vera@upvnet.upv.es. Passem ara a resoldre la pregunta del programa anterior, en què us van llegir un fragment extret del llibre de l'espiritual en l'art, del pintor Kandinsky. I us preguntàvem, com s'anomenava un grup de tres pintors valencians creat als anys 60 que va convulsar el panorama artístic de l'Espanya franquista i que tenia com a objectiu buscar els nous plantejaments del llenguatge artístic influenciats pel moviment pop nord-americà? I la resposta correcta és... El nom del grup és l'Equip Crònica, equip d'artistes valencià integrat per Rafael Solves, Manuel Valdés i, inicialment, per Joan Antoni Toledo. Foren els primers practicants del corrent anomenat Crònica de la Realitat. Amb la mort de Rafael Solves desaparegué aquest grup, la proposta central del qual havia estat la de vincular l'art amb la vida, en un sentit positiu de transformació social. La persona guanyadora del programa de la setmana passada és Marc Colomer Bosch. Marc, pots passar a recollir el premi al Centre d'Autoaprenentatge de València, situat a l'àgora del campus de Vera.
Us recordem que l'Àrea de Promoció i Normalització Lingüística convoca unes ajudes per al PDI que vulga impartir classes en valencià per primera vegada. Podeu presentar les sol·licituds fins al 31 de juliol a l'Àrea de Normalització i Promoció Lingüística. Intervingut
Elena Fontana,
Débora Escrivà,
Antoni Martínez
i Elisa Giner. Fins la setmana que ve en una nova edició de Pleiades.